escriure, llegir i comptar. Ens va semblar que l'alfabetització era una cosa superadíssima, però per la realitat del nostre dia a dia torna a ser imprescindible. Són sobretot les dones migrants que tenen greus problemes d'alfabetització. Conviuen amb nosaltres, comprem a les mateixes botigues, els nostres fills comparteixen escola, però la dificultat per expressar-se i per entendre els rètols o un avís de l'escola les aïlla terriblement. Moltes d'elles, casades i amb criatures, es dediquen plenament a les tasques domèstiques i l'avís amb l'espai públic es fa cada cop més gran. Com podem admetre que part de la nostra societat no es pugui relacionar amb l'entorn?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. I want to know.
Fatoumata Diawara és una músic de Mali. Vosaltres enteneu el que diu? Us imagineu un món on no enteneu ni la missa a la meitat? Avui marxem a Salt per conèixer l'associació DOTA, pionera en alfabetitzar dones d'una forma innovadora. Acaben de guanyar res fa un parell de dies el Premi Maria Figueres i Mercè Banyeres que atorga l'Ajuntament de Salt. Fa uns dies vam compartir unes hores amb elles. Que llegir no ens faci perdre l'escriure. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.
Les dones i els dies, amunt els cors.
Al món hi ha 740 milions de persones que no saben llegir ni escriure. I més de la meitat són dones, segons les dades més recents de la UNESCO. Pensem que tot això ens queda molt lluny, però ho tenim al costat de casa. En el marc de la Setmana de la Llengua del 3CAT, avui, a les Dones i els Dies, som a Salt, al Gironès, amb l'associació DOTA, que acompanya dones que han estat poc o gens escolaritzades perquè puguin aprendre a escriure, llegir, parlar, calcular també, fer números, que em sembla que no és una cosa que té a veure amb l'alfabetització, però sí que té, en català, i afrontar aquelles situacions que es troben cada dia tan fàcils com comprar o saber en quin carrer, saber en el carrer pel que estan passejant. En parlem amb Mary Martínez i Marta Sureda de l'associació DOTA. Som a l'Ateneu Popular de Salt i potser sentiu de lluny una criatura, és el Suleiman, que justament acompanya la seva mare a aprendre a llegir, a escriure i també a saber de números. Que això és una cosa que he après avui a Girona, que és que alfabetitzar-te no només té a veure amb llegir i escriure, sinó també amb saber comptar, amb saber fer sumes, saber fer restes. Ens acompanyen moltes dones que venen cada setmana a l'associació DOTA, a l'Ateneu Popular de Salt, justament a aprendre a fer tot això, a llegir, a escriure.
Em dic Guarda.
Guarda. I tu, Guarda, quant temps fa que estàs aquí a Salt?
3 anys.
3 anys. I tu d'on venies?
Soc del Marroc.
I tu havies estudiat mai o no?
Una mica.
Una miqueta.
Sí.
Però clar, m'imagino que al Marroc havies après àrab.
Sí.
I escolta'm, per què volies aprendre a llegir i escriure? Per què era important per tu?
Perquè necessites llegir un missatge, una cita, moltes coses.
Clar.
I parles també, necessites parles al veterinari, al metge, a buscar el treball, al carrer, moltes coses. Era important parlar sí. i llegir i escriure.
Clar, el camí per aprendre no és fàcil.
Sí.
Però aquí tu ja havies provat altres cursos i aquí a Dota és diferent.
Diferent. Les professores de Dota expliquen bé, a poc, repetit cada dia, repetit. No ràpid. Una fotocopia està ràpid. Cada dia explicar bé. Jo aquí tranquil·la a la Dota. Muchos, muchos tranquil·la aquí. Sí, m'agrada molt estudiar a la Dota.
Tu tens fills?
Sí.
I els teus fills, clar, van al col·legi, aquí van a l'escola?
Sí.
I m'imagino que a vegades ells ja saben potser llegir més que tu. O són petits?
Són petits.
Són petits, estan sí. aprenent.
Sí, tens el meu fill petit, 2 anys.
Ah, d'acord.
2 anys. Sí, tinc una nina, la meva filla, 3 anys, va anar a la col·li.
Vius amb parella? Estàs casada? O...
Jo casada.
Sí?
Sí.
I a la teva parella li agrada que vinguis aquí a aprendre?
Sí, m'agrada molt.
Parlem amb la Salua, que la Salua és del Marroc i també fa 20 anys que viu aquí, em sembla. I tu, per exemple, sí que vas poder anar a l'escola quan eres petita i tens un bon domini del castellà. És a dir, que tu aquí estàs aprenent el català. Aquí apreneu català, però després, moltes vegades, la gent al carrer us parla castellà.
Sí.
I us fa una mica de ràbia.
Sí, però... Bueno, necessitem aquí, bueno, aprendem català perquè necessitem per llegir, per escriure.
Recordes la primera vegada que vas al carrer i pots llegir què diu en una botiga?
Sí.
Què va passar? Et vas emocionar?
Claro, sí. Sí.
Recordes la primera paraula que vas llegir al carrer?
Un carrer.
Sí.
Bueno.
El nom?
Carrer Major.
Carrer Major.
Sí.
I tu, per exemple, que et deies guarda, Barda, tu deies que...
Carrer President Francesc Macià.
Home!
Perquè jo
on
viu al carrer
on viu, no?
Sí.
President Francesc Macià.
I tu, m'imagino que et va fer molta il·lusió quan ho vas veure. Fàtima, que ens està sentint. La Fàtima, també dius tu que recordes aquest primer moment. Tu ets la mare del Suleiman, que és aquest nen que corre per aquí, que sentim.
Tinc 2 fills. M'estic de casa estudiar aquí.
I t'agradaria potser un dia poder treballar fora de casa?
Jo m'agrada molt cosint de ropa.
T'agrada cosir?
Sí.
I et fas la teva roba, també?
Sí, perquè saps una mica...
Molt bé. Ens està sentint també la Salima. M'han parlat molt de tu. Sí, ets famosa.
Ah, sí.
Sí. Escolta, tu també vens del Marroc?
Sí.
Explica'm per què vas començar a l'escola a aprendre a llegir.
Per parlar amb les professores i professores dels meus fills, per reunir, per llegir el callès, per demanar ajudar la servei social, per agafar l'autobús, per agafar la cita al mitjà.
Per moltes coses, no?
Moltes coses.
Clar.
Sí.
I ara et sents més com feliç, tranquil·la, diries?
Sí, ara estàs molt, molt, molt tranquil·la.
De fet, no sé si vols parlar d'això, però m'explicaven que després de passar una temporada una mica complicada,
sí.
ara tens una casa
abans.
I és una cosa molt important per tu.
Sí, sí, molt. Ara està millor d'abans. Ara tinc casa, tens treball nou, tens 2 fills. Jo estic molt contenta.
On muy estàs feliz. Treballant ara?
Ara treballa a l'hostal.
En un hostal. Parlàvem de que la Mary, que és una de les profes, la Mary Martínez, t'ha ajudat molt en tot aquest procés, perquè aquí aprenem a llegir, a escriure, a sumar, però també apreneu a conviure, no?
Sí.
I esteu aprenent també i us esteu ajudant molt.
Sí, perquè abans solo estudiar 2 anys, però ara és estudiar molt per aquí a Dota, perquè antes jo estudiar moltes aquí a Espanya, d'escoles, moltes escoles aquí, però no aprendir nada, res.
Ja.
Però aquí a Dota saps molt, estudiar molt.
Mary, Mary, ara et toca a tu, perquè això que està explicant la Salima,
sí,
té molt a veure en un fet, que és que moltes de les dones que venen aquí no han estudiat mai en una altra llengua, o a vegades amb la seva, però estan aprenent a alfabetitzar-se amb una nova llengua, amb una segona llengua. I això és molt bèstia. Explica'ns què significa.
És molt, molt difícil. No ens imaginem, jo crec que nosaltres sempre estem a l'escola des de petits, i no podem imaginar què significa aprendre a llegir, aprendre a escriure, aprendre a parlar, aprendre a calcular, aprendre a comptar, aprendre a decidir en una altra llengua. Aleshores, jo vull explicar una cosa, crec que serveix com a resposta. Jo vaig conèixer la Salima fa 5 anys. 5 anys. Jo he guardat papers i li he ensenyat, he guardat els papers de fa 5 anys, de com intentava no escriure, sinó fer formes que eren lletres. Perquè escriure no és fer formes, és poder fer aquestes formes i entendre què signifiquen. Aleshores, jo he guardat això i l'altre dia li vaig ensenyar. I clar, quan tu veus ara el que escriu en un paper que ara realment escrius, ja no fas formes. I li vaig dir, mira la diferència. Això fa 5 anys i això fa res, un mes, no? I que és increïble de veure aquesta progressió amb el fet que no va poder escolaritzar-se totalment al país, que va arribar aquí i va tenir una vida molt, molt, molt difícil, amb molts problemes, dificultats per aprendre, per viure. I malgrat tot això, com a mare sola amb 2 fills, venia a classe i aprenia, i ha après, i ara pot llegir moltíssim, pot escriure majúscula, minúscula. Una cosa que reivindiquem molt també a totes és escriure amb boli, que sembla molt, el boli. Perquè moltes vegades altres escoles, com deia la Salima, ensenyen d'una manera que hi ha molt bona intenció, però crec que falten eines també com a professors, com a formadors. El boli fa por, perquè si jo escric amb boli no puc esborrar, i l'error, si l'esborro, no el veig i no el guardo al cap. I sempre jo els dic, per aprendre he de fer errors i he de guardar la foto de l'error al cap. Aleshores, jo el primer any que vaig arribar vaig treure tots els llapisos. Recordeu el primer any?
Sí.
Totes, no, sisplau, llapis.
Sí.
I ara no volen llapis. Aleshores, sí que és cert que això que tu deies a Dota, això és una anècdota però que és molt simbòlica, intentem ensenyar d'una altra manera, perquè les persones que no tenen una condició mental de lectura i escriptura, el que diem lectoescriptora, la relació amb el món i l'entorn i la forma de poder aprendre la llengua és molt diferent. Aleshores, estem com fent altres maneres d'estudiar, altres mètodes i també materials. Tot el que utilitzem a classe ho fem nosaltres. No agafem res, això és molta feina, molt de treball, i a vegades elles ens ajuden, ens ajudeu molt, amigues. O sigui, jo avui he hagut un estudiant a classe aquest matí que per fer una creu a la pissarra quan entrem, que marquem estic bé, estic malament amb una creu, sí, ha dit tisores. I jo, això jo no ho podia pensar, i pensava, creu tisores. Això m'ho donen elles per poder després jo sistematitzar-ho i fer un mètode i ajudar. Com això hi ha molts exemples. Aleshores, clar, ens hem d'inventar un mètode, hem d'inventar materials i maneres d'entrar a classe, moure's molt per l'espai. Elles són professores. Jo sempre els dic, vosaltres sou professores, totes sou professores. I això per mi, aquesta nova manera d'ensenyar i nova manera d'aprendre, és indispensable, és necessària per alfabetitzar i alfabetitzar-se, que és el que estem intentant difondre una mica, no?
I també per estar més còmodes i més felices amb una mateixa.
Sí, sí, molt.
M'han dit que has après una paraula, també. No sé si és un secret. Divorciada.
Ah, sí.
Sí, ara pots dir, no?
Sí, estic divorciada.
Jo crec que t'agrada dir-ho. això, o no?
Sí, molt.
Sí,
sí, molt. Ahora está montos da mejor. Ahora está feliz con las meus fills. Está contenta.
Es nota.
I think we have fun.
Marta, abans, que no sé si m'ha enganyat, que hi ha algú d'aquí que li agradaria ser escriptora. És veritat això o no? Salua, explica'ns això de què vols ser escriptora. M'encanta.
Sí, jo m'agrada escriure un llibre que me fa molt
il·lusió.
Il·lusió, sí.
Sí. Il·lusió. Et faria il·lusió escriure un llibre?
Sí.
I saps de què parlaries al llibre? De què explicaries al llibre?
Com un cuento, sí, que m'agrada. Uh-huh. Sí.
Perquè tu, per exemple, que m'has dit que tens fills,
sí.
Tu els expliques contes als teus fills?
Sí, el meu fill petit, que té 8 anys.
I te'ls inventes?
Sí.
Ah, m'encanta.
Sí. Sí, sí.
O sigui, que tens una mica de pràctica.
Sí.
Sureda, que també forma part de l'associació DOTA, és l'altra profe, hem sentit a la Mary Martínez, sí. Ara sentim a la Marta Sureda. Explica'ns com ha canviat la teva vida, com han canviat elles la teva vida també, perquè tu vas començar aquí d'una manera fent voluntariat i diríem que les feines que feies abans ho vas deixar tot perquè et va agradar tant aquesta feina i la vas trobar tan estimulant que vas dir, jo aquí em quedo.
Doncs sí, jo abans treballava com a gestora cultural. El 2017, quan vaig arribar a Salt, vaig ser voluntària a l'associació DOTA i vaig començar a hores lliures doncs, a ajudar a dones, a estudiants, a aprendre a llegir i escriure, però no en sabia. Llavors passava el temps, els anys, i no aprenien, llavors vaig entrar en crisi, però...
Aquest és el problema que tenen a molts llocs.
Jo crec que sí.
Que el que està passant és que van a classes d'alfabetització i estem en mètodes que no els hi funcionen i el que passa és que hi ha molt de fracàs i moltes ho acaben deixant.
Sí, hi ha molt bona voluntat, crec, per part dels professors i professores, però sí és cert que tenim manca de metodologies, de recursos, de materials... I de formació, també. No hi ha formacions on hi ha, però poques. Potser costa molt entendre el que implica ser professor o professora d'alfabetització. No? Ho hem parlat sempre, no és el mateix ensenyar una segona llengua que ensenyar a llegir i escriure en una llengua que no és la materna. Llavors, fins que no va arribar la Mary... amb el seu bagatge, coneixement, experiència, aquí, diguéssim, anàvem una mica a les palpentes, fent el que podíem, i està molt bé, perquè érem voluntàries, també ens vam poder conèixer, però, clar, passar la tarda o el matí amb les amigues no és aprendre a llegir i a escriure. Llavors, no, diguéssim, no era útil per elles.
Perquè la gent que estem alfabetitzada no imaginem què vol dir alfabetitzar-se, perquè ho donem per fet.
Exacte.
Però hem de dir que tot allò que forma les lletres, és a dir, per elles, quan arriben aquí, són simplement dibuixos.
Totalment.
És un dibuix. I no saben quin significat té allò. Llavors, les persones que estem escolaritzades i alfabetitzades no ens podem fer la idea de què significa. És com si cada dia resolguessin un jeroglífic, no?
Totalment. Jo, de fet, veig l'escriptura àrab, l'alifat, no? L'alifato, i per mi també són dibuixos, si no m'ho ensenyen. El que passa que jo, a l'haver estudiat i tenir l'alfabet de la llengua materna assimilat, puc acabar, no?, entenent, estaria aprenent una segona llengua. Però la dificultat és que si jo no hagués anat a classe, no hagués après el meu alfabet, haver d'estudiar àrab amb el sistema d'escriptura àrab, ho tindria realment complicat. Jo sempre els dic, jo em poso al vostre lloc, em plantessin al Marroc i hagués d'aprendre a llegir i escriure. Encara que hagués anat a l'escola, seria molt difícil, imagina't si no hagués anat a l'escola.
Sí, jo volia afegir una cosa al que dèieu tant tu, Montse, com la Marta, i és que aprendre a llegir i escriure una llengua no és només aprendre paraules o frases, és col·locar-se al món d'una altra manera. És relacionar-se amb el món, amb les persones, a través de paraules que tenen significat, que poden estar en una placa de carrer, a la parada d'autobús, en un llibre o en un missatge de WhatsApp. Aleshores, crec que a vegades ens falta consciència com a persones i també com a professors, professores, d'aquest fet que és clau, que aprendre a llegir i escriure en una llengua quan no ho has fet en cap llengua és col·locar-te al món d'una forma diferent, i això implica per nosaltres que el professor, professora, formador, docent, acompanyant també s'ha de col·locar en un lloc nou molt diferent. I a vegades fa por, i fa por a la persona que aprèn, fa por a la persona que ensenya. Una cosa també important és que jo sempre dic, totes aprendre ja saben aprendre, ja sabien aprendre. El problema no és aprendre, és estudiar. No tenir hàbits d'estudi, no? Aleshores, això em sembla molt important perquè totes, amb la vida que tenen, han après moltes coses, saben moltes coses. I la clau és utilitzar tot això que elles ja tenen a dins perquè puguin estudiar i aprendre a llegir i escriure. Això és, crec que és molt important.
I avui som aquí a l'Ateneu Popular de Salt amb l'associació DOTA. Estic envoltada de dones i la meva pregunta és, són dones perquè són elles les úniques que tenen interès o les ajunteu perquè estan més còmodes treballant entre un lloc que no és mixta, que estan totes juntes, pregunto.
No, vull dir, hi ha molts homes també que no estan alfabetitzats, que no saben llegir ni escriure, o no completament. El que passa que DOTA va decidir, i continua decidint, donar més espai a les dones perquè necessiten més, perquè moltes vegades els homes tenen relació fora de casa, a la relació social, i aprenen fora de casa, potser no a llegir i escriure, però a parlar i començar a llegir i escriure. I moltes dones que treballen, nosaltres reivindiquem molt si treballo molt gratis, perquè són mestresses de casa i treballen a casa, al no tenir aquest vincle social, la relació amb la llengua és més complicada. I al ser mares, ara que sentim el Suleiman una altra vegada, també ens va semblar molt important que puguin venir a classe amb els nens fins a 3 anys per no penalitzar l'aprenentatge. Això és superimportant, perquè si comencen a aprendre, es queden embarassades, tenen un fill, paren un any, 2 anys, 3 anys, perquè les altres escoles no poden anar amb fills. Comencen de nou, tenen un altre fill, paren, que al final passen 15, 20 anys i ja no volen estudiar. Aleshores, a classe poden venir amb nens menors de 3 anys per no interrompre el procés d'aprenentatge. Això em sembla també molt, molt important.
I també perquè la majoria de les dones que estan aquí són molt joves. És a dir, són dones de 30, 40 anys.
Joves, són
sí.
Grans.
També hi ha...
Sí, però vull dir que us queden molts anys d'aprenentatge i molts anys de viure aquí. De viure a Salt, i és important per vosaltres aprendre la llengua.
Sí, però la Guarda crec que vol dir una cosa, perquè hi ha amigues que no han pogut venir avui, perquè tenien metge...
Explica, explica. Un grup més gran, les dones més gran, difícil, joves o dones gran, sí.
Hi ha estudiants que tenen 60 anys.
Sí, sí.
Que no han pogut venir avui, però que també... Vosaltres no, eh? Tots, sou totes avui, tenim a les més joves, eh? Sí, perquè ningú té més de 40 anys aquí, no? Bueno, jo...
Jo sí, sí, jo ella em va dir 45.
45, eh?
La Malika
no,
ha dit 45.
Malika.
Jo 44. Mali, 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 don't want to
go. Mali, 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 n'hi ha la fimba una. El fet d'aprendre una llengua els ha canviat en tots els sentits, les empodera, si ens agrada aquesta paraula. Expliqueu-nos per què. Per què els ha canviat tant la vida a aprendre, a llegir? Per què els canvia? A part del que és lògic, eh? De que poden fer coses com que abans no podien fer.
Doncs, precisament pel fet d'adquirir hàbits relacionats amb l'estudi, és un... diguéssim, és un fet que et fa sentir, jo crec, contenta, no? Si m'equivoco, em corregiu, però crec que us fa sentir contentes de vosaltres mateixes, de dir, puc, vull, puc, ho faig molt bé, no? I ja només, no sé, crec que això també, poder sortir fora de casa més tranquil·les, perquè poden llegir els cartells, perquè poden parlar més tranquil·lament amb la gent. I digues, digues.
Us sentiu, per exemple, més lliures?
Por ejemplo, podemos ir al metge bueno, a parlar amb les professores i, bueno, és...
Sense ajuda,
és important estudiar i escriure, i, bueno, és important.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Mm-hmm. Sí, sí. Per poder fer les coses soles.
Soles, sí.
Hi ha una cosa també que m'heu explicat tant la Mary com la Marta, que és doneu molta importància al cos.
Sí, per nosaltres hi ha una cosa que tenim totes. Has anat a escola, sí o no, és igual, però totes tenim un cos. Un cos molt potent, molt poderós. I el cos és des del cabell fins al peu, al dit del peu, l'ungle, és tot el cos. Aleshores, a classe sí que utilitzem tot el cos per aprendre i, per exemple, el dilluns tenim una classe que es diu Moure's, cos i llengua, on fem una pràctica de moviment esportiva per aprendre la llengua, tant la gramàtica com fonètica com lèxic, inconscientment fent exercici. I a més ens fem molt fortes, ens va molt bé, perquè les dones... Jo sempre ho parlem a classe, que nosaltres també, la Marta i jo, i jo sempre dic, és igual, dona del Marroc, dona de França, dona de Gàmbia, dona de Senegal, dona de... Totes les dones estem molt cansades perquè portem molta càrrega. Aleshores, el fet de poder aprendre des del cos també allibera una mica aquesta càrrega mental i permet... gràcies a altres maneres d'aprenentatge que es basen molt en totes les parts del cos, i quan dic totes, realment és que són totes. Una cosa molt màgica, que ara podeu fer vosaltres. Per exemple, la diferència E-I. 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 Això les persones que parlen àrab, per com és la llengua àrab, no tenen la mateixa sonoritat. Aleshores, moltes persones que han estudiat també, confonen la E i E-I, E-I. Te recordes, eh?
Sí.
Problema. Bueno, tu no, totes les persones que parlen àrab. Tu no tens problema, no és un problema. Què passa? La E és una vocal relax. És una qüestió de tensió.
Jo també tinc un problema.
No tens problema. Tens llengua àrab, però no és problema. És aprendre.
A mi m'han dit, Barda, que tu ets molt ràpida, que tu aprens molt ràpid, m'han dit.
La guarda. Tu estudies pum-pum molt ràpid, diu problema.
I tu explica'm bé.
Sí, i tu estudies bé. Però mira, allò de la E-I és molt senzill. Jo sempre els hi dic, la E, és, això és així, és relax. Tu has de tenir el cos molt relaxat. Aleshores, si tu, jo a vegades, perquè diguin, estic bé, sí. Només acariciant, surt la E. Per dir la I, has de... Està tensa, és una vocal tensa, això, amb tot el cos. Pots empènyer la paret, pots aixecar els braços, apret el cul! El cul, el cul! I surt la I. I això no és màgia, això és cos sencer, però clar, és tot el cos. Vull dir, això és un exemple mínim, però funciona per tot.
I també fa que recordin, llavors que es quedi, perquè te'n recordes de la memòria del cos.
Totalment.
Tens la memòria del cos, si no tens memòria de visual... perquè no estàs tan acostumada, sí que tens una memòria del cos.
Sí, totalment. I després una cosa amb això relacionat amb el cos, que crec que és important, quan arribem a classe, per exemple, entrar a classe ja és començar classe. Aquest cos que obre la porta, que entra per la porta, es troba al terra unes catifes que van canviant. Un dia hola, un dia bon dia, bona tarda. Anem enganyant també, perquè si no, arriben, no miren,
Hola, Flor.
Però, dimarts, hola, Flor. Arriben, obren la porta, hola, Flor. I no hi ha Flor. Hem canviat la catifa. Llavors, anem canviant, hi ha una pissarra, i és el cos que entra, a vegades ens ajupim al terra. Hi ha colors. A vegades hi ha colors. Vinga, aquí, al terra. Quin color, quin color? Jo, primer arriba un estudiant, i jo, la Marta, no? La Marta o jo, som a classe i fem la recepció, però després l'estudiant, l'amiga que ha arribat, fa de professora per la que arriba després, i així en cadena.
I quants dies a la setmana venen?
Quants dies?
Dos dies de setmana.
Dos dies. Més o menys, clar, això és molt difícil, no?, de preguntar, però quant de temps tarden en poder alfabetitzar-se, més o menys?
No és difícil, és impossible de respondre.
Cada persona és diferent.
Sí. Això també... no es pot respondre mai. Perquè, a més, jo els hi dic una cosa, a vegades s'enfaden perquè passen els anys, però hem de pensar que venen només dos dies a la setmana, clar, una hora i mitja, i que no, a vegades no venen perquè tinc cita amb el metge, el nen està malalt. Si comptem les hores a l'any, és molt poc.
Clar, perquè, si recordeu, les oients que ens estiguin sentint, quan nosaltres vam aprendre a escriure, era cada dia al col·le 4 o 5 o 6 hores només fent això.
Me presento, soy Ira y Sally, mujer marroquí. Tengo 23 añitos, de los cuales 15 aquí. Estudio psicología, cada día cosas mil. A cómo autosuperarme sin falta de competir.
A part d'això de trobar-vos dos cops a la setmana, després m'imagino que aquest projecte s'allarga amb el temps. Vosaltres porteu molt de temps treballant, viviu de subvencions. És a dir, que això és difícil d'entendre, perquè volem que parlem molt de normalització lingüística i de que els migrants parlin català, però clar, si tenim un munt de gent que no està alfabetitzada, com han d'aprendre català? D'alguna manera vosaltres us haurien de posar una estàtua, però més que una estàtua, enmig de sal, el que preferiríeu és que us donessin diners, oi?
Sí, nosaltres som una entitat petita, modesta, que, diguéssim, es sustenta amb subvencions de diferents administracions. Sí que us explicarem una situació que vam viure, i és que no direm quina administració, però, clar, la lògica també de les subvencions és que tu comences el curs acadèmic, no?, escolar, i la subvenció arriba quan arriba, però tu ja has començat. I ens va passar que una d'aquestes subvencions ens van donar menys que els últims anys. Llavors, aquí, crisi, perquè tu has començat el curs amb les estudiants i no el vols deixar. Llavors, vam decidir fer una campanya per aconseguir aquests diners per acabar el curs. I així va ser, i ho vam aconseguir. Llavors, això ens va fer molta il·lusió. Dit això, tens tota la raó, es necessiten més recursos, no només nosaltres, l'associació DOTA, sinó altres espais i altres escoles. Vull dir, s'han de dotar, clar, de recursos per fer alfabetització.
Clar, això que feu a Salt està molt bé, però m'agradaria saber si hi ha associacions o si hi ha grups com els vostres a tot Catalunya, i si realment és una cosa que s'ofereix des de la Generalitat, des de normalització lingüística, etc. Perquè trobo que és necessari, sí, perquè hi ha tota una part de la societat que no l'estem mirant.
Sí, s'ofereixen cursos, però sempre en falten perquè hi ha llistes d'espera. I vull aprofitar aquest magnífic altaveu per dir que el web, qui vulgui, qui tingui interès, a la web de DOTA, pot fer un donatiu, que sempre és benvingut.
Fer donatiu, fer-se soci, aportar qualsevol cosa que ens pugui ajudar, jo crec que això ho agrairem molt totes.
Doncs que entrin a l'associació DOTA i que participin de la manera que vulguin. També m'imagino que accepteu voluntariat.
Aquest és un tema.
Ah.
Que estem treballant perquè, clar, què passa? Com la gent no està formada, clar, hem de formar la gent. La Marta i jo no tenim contracte, no som assalariades, som autònomes. Moltes hores de treball no cobrem, també és voluntari. Aleshores, si a més hem de formar persones sense recursos, no arribem. Tenim un límit d'energia i també una expertesa després de molts anys que pensem que té un valor. Una de les coses que també hem posat en marxa, que aprofito com ha fet la Marta per explicar-la, és que des de fa dos anys estem fent formacions per formadors i formadores d'alfabetització. Les hi ha diferents formats. Poden ser formacions més llargues per persones que estan acollint persones no alfabetitzades per aprendre mètodes, recursos i maneres d'ensenyar diferents, però també per actors socials molt diversos, des d'una infermera del CAP a algú de l'Ajuntament, del SIAT, que acullen a persones no alfabetitzades per utilitzar el que nosaltres hem anomenat economia amorosa del llenguatge, que és una altra manera de parlar, parlant bé, parlant adults, però economitzant d'una manera molt preciosa perquè la persona m'entengui. Aleshores, fem formacions també, que és d'una banda anar en aquest sentit que la gent pugui formar-se, però també poder tenir recursos.
Perquè tu, Mary, tot això que expliques aquí i que has anat traslladant al DOTA, ho vas aprendre sobretot a França, on estan una mica més avançats que nosaltres amb tot això, o bastant més, i d'alguna manera aquella manera de funcionar és la que has portat aquí, però no sé si hi ha altres llocs com el DOTA arreu de Catalunya.
Jo com a DOTA crec que no. Crec que no, realment crec que no. Que hi ha gent que està fent moltes coses.
Sí, que seria interessant que potser hi ha gent que us vingués a conèixer.
I tant.
Per poder doncs, muntar-ho això a Tarragona, a Tortosa, a Lleida, on fos. No?
He de dir, però, que hi ha unes companyes, que això ens fa molta, molta il·lusió, és molt recent, és d'aquest any, a l'Empordà, a l'Alt Empordà, Figueres, l'associació Amunt i Crits, que arrel d'una formació que vam anar a donar a la Fundació Pere Tarrés fa uns anys, ens van demanar que les acompanyéssim a muntar els grups d'alfabetització, a aprendre d'una altra manera, i amb elles són les primeres amb qui estem fent camí. Aleshores, ara es pot dir que a Figueres hi ha una associació que està començant a utilitzar els mètodes i els recursos que nosaltres utilitzem, estem fent formació. I això seria molt bonic, com dius, Montse, que hi hagués més
gent. Que fos una llavor sí, per a altres llocs. Doncs Marta Sureda, Mary Martínez, de l'associació DOTA, moltíssimes gràcies a totes, a la Malika, a la Jalissa, a l'Ava, a la Salima, a la Fàtima, a la Salowa, a la Barda i a la Debo, que m'he fet els noms perquè no els tenia tots apuntats.
I al Suleiman.
I al Suleiman, per aquests crits de joia que ens ha regalat.
Moltes gràcies.
I gràcies, Montse. Gràcies.
Merci.
Gràcies. I el Pep Lluís Plaza, aquí per posar els micros.
Moltes gràcies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. When life deals us cards,
make everything taste like it is ours. 3:15, continuem aquí les dones i els dies i canviem absolutament. Avui aprendrem vocabulari. Vocabulari, un mapa que ens interessa moltíssim. Marta Martínez, bona nit, com
Hola,
estàs?
Hola, bona nit, Montse.
Escolta, avui vens a parlar del mapa del clítoris que acabem Exactament. De saber aquesta setmana, que no en sabíem res, i que com és que hem arribat al 2026 i no teníem un mapa del clítoris? És que jo és una
sembla
cosa
mentida,
que no
oi?
Puc entendre.
Precisament per això volia parlar-ne, perquè sembla mentida que a l'any 2026 sigui la primera vegada que tenim un mapa que defineix quines són les terminacions nervioses del clítoris d'una manera que no s'havia fet fins ara. I és un grup de neuròlegs i ginecòlegs i biòlegs de la Universitat d'Amsterdam que han descobert que, de fet, els nervis que formen el clítoris resulta que són molts més i molt més complexos i molt més sofisticats del que se sabia fins ara. I vaig tenir la sort de poder parlar amb la investigadora principal d'aquesta recerca, la doctora Yu Jung Lee.
La recerca que existia prèviament descrivia pocs nervis a les glàndules del clítoris. És a dir, que es creia que els nervis sensorials no arribaven a les glàndules, però la meva recerca demostra que sí, que hi ha estructures nervioses a les glàndules i que tenen una forma semblant als arbres.
M'encanta això, tenir forma d'arbre, que tinguem dins el cos aquesta imatge. De fet, es calcula que les xarxes nervioses del clítoris que s'han descobert en aquesta recerca són com?
6 vegades més denses i complexes que les xarxes nervioses del penis.
Per si teníem dubtes.
La veritat que no. Està bé tenir ara les dades, però
Exacte.
Ens ho imaginàvem.
I tant,
no
ens
sorprèn tant.
No, gens. De fet, estructures nervioses 6 vegades més denses que les del penis i, en canvi, no ho sabíem fins ara. Clar, jo em pregunto, tenim un presseguer dins, un cirerer? Què tenim exactament?
Jo diria més aviat com un avet, no? Hi ha tota aquesta mena com d'estructura triangular amb moltíssimes terminacions que s'expandeixen gran, i aquesta és una de les altres coses que té aquesta recerca, que diu que és molt més gran del que ens esperàvem. Però, sobretot, també tenia en compte que les terminacions nervioses del penis estan estudiades i mapejades des de fa 30 anys. Una vegada més, ens trobem una situació en què, com que es tracta d'un òrgan sexual del cos de les dones, s'ha deixat de banda per la comunitat científica. I també hi havia molt de tabú, perquè, vulguis que no, el clítoris té una funció únicament del plaer sexual. Aleshores, no es relacionava tampoc amb els òrgans reproductius, amb l'úter, amb els ovaris, no? Que, vulguis que no, sí que s'han estudiat una miqueta més, tampoc diguem moltíssim.
És bèstia. És a dir, no fem un mapa perquè us ho pugueu passar bé, això ho deixem a banda.
Exacte. Com que no té cap funció vital que li pugui interessar a la resta del món, aleshores ho deixem de banda.
Si és per reproducció, d'acord, però si és per passar-ho bé, no. Escolta'm, la doctora Lee també vas parlar...
Sí, em va parlar d'un altre d'aquests obstacles, no? De per què s'ha trigat tant, no? Que va ser la meva pregunta, per què hem trigat tant a tenir aquest mapa?
El clítoris s'ha quedat enmig de diverses disciplines. Els uròlegs tradicionalment dediquen la seva atenció al penis i la pròstata i les malalties relacionades, com ara el càncer de pròstata. Els ginecòlegs es dediquen a les malalties de l'úter, com el càncer de cèrvix. Així que fins ara el clítoris era un territori que ningú reclamava com a propi, i crec que això ha de canviar.
També el clítoris, que és un òrgan que està completament desconnectat dels aspectes més estudiats per la medicina, sobre la dona, com la reproducció, la maternitat, tot això que dèiem ara. Sempre hi ha hagut, jo crec, també el gran tabú cultural entorn al clítoris pel seu ús purament de satisfacció sexual. És a dir, noies, com us ho podeu passar bé en aquesta vida?
Exacte. I un altre aspecte, això, molt interessant d'aquest estudi, és que per visualitzar les terminacions nervioses del clítoris, el que van fer és utilitzar un aparell que es diu sincrotron, que bàsicament el que fa és generar una mena com de radiografies molt sofisticades i molt potents. Llavors van crear una estructura tridimensional de la pelvis de dues dones, i va ser com van poder estudiar, no?, fins on arribaven aquestes xarxes nervioses. I, encara que sembli mentida, no?, l'any 2026, amb només l'estudi de dues pelvis, de dues dones... que ja em diràs tu, els hi havia costat molt de temps trobar aquestes dues dones, no ho sé, però el cas és que una de les coses que han descobert és que el clítoris és molt més gran del que ens pensàvem. Mm-hmm. Aleshores, el que és el gland, el botonet, no?, amb el que normalment associem la part més visible del clítoris, només representa el 10% de tota l'estructura nerviosa del clítoris en si. Aleshores, el gland del clítoris podríem dir que és una mena d'iceberg, i es tracta d'un arbre molt més sofisticat del que també s'estén fins al món de Venus o als llavis de la vulva.
I escolta, i què ens aporta aquest coneixement? Perquè direm, bé, molt gran, tenim... Clar. Tot això eren camps, podríem dir, eh? Tot això eren arbres.
Però sabíem que moltes terminacions nervioses hi havia, però... Ara...
Com pot ajudar els metges, per exemple, a saber que les xarxes nervioses del clítoris s'estenen més enllà del que ens imaginàvem?
Clar, pensa, per exemple, en els casos de la mutilació del clítoris, no?, que segueix passant a molts països de l'Àfrica, de l'Orient Mitjà o de l'Àsia. I aleshores, quan es vol fer una reconstrucció del clítoris, és molt important tenir aquest tipus d'informació de fins on arriba realment tota aquesta xarxa nerviosa del clítoris. Segons l'Organització Mundial de la Salut, hi ha més de 230 milions de dones, o nenes, sobretot, afectades per aquesta mutilació. Aleshores, sí que pot tenir un potencial molt útil per molta gent, però també per operacions menys extremes, no?, diguéssim, en els casos d'operacions de reassignació de sexe o fins i tot tractaments més cosmètics, com puguin ser les vaginoplàsties, que cada vegada són més comuns. És important per no ser més invasiu del que toca.
Vas parlar més amb la doctora Lee d'aquesta universitat d'Amsterdam, i què et va comentar més?
Una altra cosa que em va comentar la doctora va ser que li havia sorprès que aquest estudi ha generat molt d'interès a les xarxes socials. Home. I tant, molt més enllà, no?, de l'àmbit científic. I això és algo que ella no s'esperava, i sobretot entre les dones i persones a les que s'ha assignat el gènere femení al néixer.
Quan aprens més coses sobre el teu cos, et sents més poderosa i crec que això ajuda a millorar la vida de les dones i de les persones a les que se'ls ha assignat el gènere femení al moment de néixer.
Ja ens podíem imaginar que la cosa aniria per aquí. Tenim el telèfon a la Mireia Grossman. Mireia Grossman, bona nit.
Bona nit.
La nostra clitoriana de capçalera, hauria de dir. Perdona que et saludi així. Com estàs?
Aquí, escoltant, encantada de la vida.
Digue'm, a tot això que hem explicat, m'imagino que tu no t'has sorprès gaire.
No, però és que ja té nassos, això. Ja té nassos. És que, el tema de la innervació és del 2026, però l'anatomia del clítoris descrita de manera completa, o sigui, anant més allà del botó, és del 1998. És que és molt bèstia, això. O sigui, vam tenir la sort que una uròloga australiana, la Helen O'Connell, li va donar el punt de fer el seu doctorat sobre el clítoris. Si no, encara estaríem perseguint botons.
Perseguint botons. Quina gran metàfora.
Clar, és que les dates que estan sobre la taula són molt preocupants.
Clar, però, també sí. Jo crec que el fet de tenir aquest coneixement també jo crec que ens empodera culturalment. Conèixer millor els nostres cossos també jo crec que és una manera de desmuntar mites i tabús al voltant d'un dels òrgans més misteriosos i desconeguts per les dones, perquè així ho han deixat.
Sí, aquest estudi de la Universitat d'Amsterdam també inclou una part històrica molt interessant, que precisament, no?, ja es menciona el clítoris fins i tot a l'antiga Grècia, no? Hi ha textos d'Aristòtil que el mencionen, però que per culpa d'aquest tabú i de tota aquesta vergonya al voltant del clítoris, doncs es va menysprear com a un estudi més seriós. I, per exemple, també citen que a la França del segle XVI un anatomista va descriure el clítoris com el membre en tot, que vol dir el membre vergonyós. I un anatomista belga del mateix segle assegurava que les dones sanes no tenien clítoris, que això era una mala senyal. I quan estava llegint una mica més sobre aquesta història i aquest passat del clítoris, vaig trobar que hi havia, del segle també XVI, una guia per caçar bruixes, no?, que es deia Maleus Maleficarium, que bàsicament vol dir el martell de les bruixes, on deia que per poder identificar si una dona és una bruixa o no, era mirar si tenia clítoris. Perquè ells l'anomenaven la teta del dimoni.
Ai, Mireia Grossman, que totes tenim teta del dimoni, eh? Em sembla. Sí o no?
Exacte, gràcies a Déu.
Clar, jo me'n recordo que les primeres vegades que vas venir, Mireia Grossman, la nostra fisioterapeuta de Sol Palvià, tu ens explicaves que una de les coses més importants quan venen dones a consulta i que els hi fas fer el típic dibuix de saber on tenen tots els seus forats i on tenen el clítoris. Perquè tota aquesta feina que s'ha fet de no conèixer aquest membre de les dones ens ha perjudicat a totes seriosament, perquè el que et trobes tu és que la gent no sap fer el dibuix.
No sé, ni la més remota idea. I la forma aquesta del clítoris que es coneix actualment, la piràmide aquesta, jo actualment, o sigui, quasi a cada taller de sexualitat, hi ha algú que em ve després i em diu: tu creus que jo no ho sabia amb la meva edat? Doncs no, clar que no ho sabíem. Però és que és això, del 1998, i sort que tenim xarxes, és que si no, no ho sabria ni la meitat de la població. O sigui, encara se sabria molt menys. És el silenci és molt greu.
Teta del dimoni, recordeu, perquè m'ha agradat molt, o martell de les bruixes, que també m'agrada bastant.
I el que parlàvem del dibuix, no?, sí, és que és molt interessant, perquè, de fet, el llibre d'anatomia més famós que hi ha de la història, que es diu Grey's Anatomy, que per això la sèrie es diu així. Va,
jo no sabia
llibre,
això, eh?
El primer llibre.
Clar, això aventurava que hi hauria molt de sexe a la sèrie. Ah,
potser aquest és el motiu.
Clar.
El cas és que la primera vegada que va aparèixer va ser el 1901, però després va desaparèixer. El 1948 ja van deixar de dibuixar el clítoris en aquests llibres. I en realitat no ha sigut fins l'any 2008 quan l'han tornat a recuperar amb el seu nom complet i amb una descripció detallada de la seva estructura. Aleshores, imagineu-vos generacions i generacions de metges que estan aprenent sobre el cos humà de la dona i que no saben com és el clítoris tampoc.
Tu m'imagino que això ho veus, ho notes i ho sents amb tota la feina que fas, Mireia.
Sí. O sigui, la sorpresa és molt gran de la gent. I també la indignació quan se n'adonen del nivell de desconeixement. Perquè fas, però com pot ser que jo no sàpiga això, em deien, però com pot ser? Doncs, noia, no som culpables d'això. És que el silenci sobre el plaer de la dona són profuns. És un tema, és el plaer. El problema és que genera, és plaer femení. Perquè si fos plaer masculí, t'asseguro jo que el clítoris seria l'òrgan... Si els homes tinguessin un equivalent, seria l'òrgan més estudiat de la història de la humanitat.
Escolta, ens queden molt pocs minuts, que se'ns ha tirat el temps una mica a sobre, però què diries que pot aportar aquest descobriment per tu, per una fisioterapeuta de Sol Palvià?
Home, conèixer l'enervació, conèixer més sobre qualsevol part del cos sempre és una cosa que enriqueix. Perquè, a més, ens amplia la mirada sobre el plaer. Mm-hmm. Llavors, anem més enllà, perquè si no les dones també són molt de botó. Llavors, ser conscients que tenim sensibilitat, potser no tan directa, però la tenim igual, és ideal per diguem-ne, millorar els sentits, millorar les sensacions. O sigui, qualsevol conèixer millor i amb més profunditat alguna cosa, sempre és un regal. Sempre.
I escolta, una ultimíssima pregunta, allò en 30 segons. Sí. Es pot cuidar o s'ha de cuidar d'alguna manera el clítoris?
Sí,
és a dir, ara que sabem que és tan gran, que és com un arbre, què fem? El reguem o què fem?
Reguem-lo. L'hem de mantenir actiu. És una cosa fisiològica, perquè si el tenim actiu, com qualsevol part del cos, l'hem de posar en marxa sovint perquè ereccioni correctament, s'ompli de sang i de vida, per evitar adherències, retraccions... O sigui, és important, a nivell fisiològic, regalar-nos plaer amb generositat.
Plaer amb generositat, sang i vida. És que Mireia Grossman, ja ho has dit tot. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Gràcies.
Bona nit.
Marta Martínez, ara que tinc el mapa, veuràs tu què faré jo. Ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, avui amb Conchi Vecino, pujant els faders. Això és molt important. Nosaltres hi tornem demà a les 9 de la nit i coneixerem el cas de la Núria, una dona que ha aconseguit desintoxicar-se de l'heroïna després de 17 anys d'ús d'aquesta substància. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, el programa que t'ensenya el mapa del clítoris.